bon dia, aquí, des d'aquí, a Ràdio Falset. A partir d'aquests moments, de les 11 del matí, escoltarem, participarem i compartirem veus de persones de la comarca i de fora de la comarca. Però que l'important és que sigui d'interès per la comarca i que a la vegada doni a conèixer el Priorat. Aquí, per tots vostès, Priorem Priorat. Ràdio Falset. Viure el dia i tot rient. Després de les vacances d'estiu, podem dir que el darrer programa, que va ser el 16 de juny fins avui, que reiniciem un nou curs de ràdio. Un nou curs de ràdio 2018-2019. I també amb un estel. El nostre estel és que enguany complim, és a dir, precisament el 25 d'octubre de 2008, vàrem iniciar aquest programa. Priorem Priorat. Enguany, el desè aniversari. Seguim aquí a escoltar les veus, la teva veu, perquè tu parles i la ràdio escolta. Estem aquí a Margalef, aquí Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui, hoy tenemos entre nosotros unos visitantes en Margalef. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿vosotros a qué venís a Margalef?
Venimos a Margalef a escalar.
Ah, y tú también, ¿no?
Sí.
Os acompañáis una a la otra, ¿no?
Sí, hacer escalada deportiva.
A ver, ¿cómo os decidisteis la primera vez a poder escalar en este deporte?
¿El deporte en Margalef?
Sí, a ver, ¿cuál fue la primera vez que dijisteis, me gusta escalar? Quiero escalar. Alguna vez fue la primera vez, ¿no?
Sí, cuando estaba al principio entrando a estudiar en la universidad. Ahí conocí la escalada y de ahí fanática total de del deporte.
¿Y la universidad dónde? ¿De dónde? ¿Qué universidad?
La universidad en Chile, Universidad de Chile.
Ah, es decir, que vosotros sois de Chile y de Chile y hacíais escalar allí, ¿no?
Sí, en Chile comenzamos a escalar y ahora descubrimos que en España hay mucha roca.
Ah, muy bien. Y entonces descubrís Margalef y venís aquí. ¿Venís muy frecuentemente aquí? ¿Venís muy frecuentemente?
A Margalef, sí, pues sí. Pensando que venimos de Chile, para mí es la tercera vez que vengo a Margalef, así que sí. Y ahora hemos estado un buen rato en escalando acá.
¿Y venís de Chile, especialmente para aquí?
Sí, venimos especialmente a escalar en esta zona, especialmente en Margalef, porque hemos aprendido que tiene muchos sectores nuevos también.
Cada día descubriendo cosas. Aquí, desde Priorem Priorat, Ràdio Falset. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui estem amb Frank. Frank?
Molt bones. Priorat Priorem.
Sí, molt bé. Estem aquí a la fonda de Margalef.
Què tal? Com estem?
Aquí venen molta gent de nivell de Catalunya, Espanya i de tot el món.
Nosaltres a Margalef som un punt internacional d'escalada i de gastronomia també ja. I ens visita gent, és un fenomen increïble, que vingui gent de Colorado, de Japó, d'Holanda, venen de tots puestos exclusivament a Margalef per escalar, no? Això és un fenomen que a mi em sembla sorprenent i increïble i que s'hauria de difondre més, no? Que Margalef té un moviment tel·lúric escalador i...
És com si fos la meca de l'escalada.
Sí, li podríem dir que és la meca de l'escalada, sí, fantàstic. Sí. Molt ben definit.
Molt bé. Aleshores, l'any que ve, bueno, aquest curs que ve cultural de Ràdio Falset, estàs amb nosaltres i ens estàs informant de tot el que faci, eh? Tot el que passi, estem a la teva disposició.
Moltíssimes gràcies, molt amables.
Aquí a Priorem Priorat, el proper 29 de setembre celebrarem aquí Sant Miquel, a un acte de record qui és Sant Miquel, qui va ser el seu autor, Miquel Modest Gené, en els anys 40. Estarà aquí nosaltres, Maria Carme Gené, que participarà en l'acte. Després farem un homenatge al comerç centenari de Cal Bernet, un comerç centenari que fa ja més de 100 anys que funciona aquí a Margalef, que però que nosaltres el farem un reconeixement, el qual que ho sabem per tradició oral, perquè tots els documents escrits van ser cremats a la guerra, a la passada Guerra Civil. I també farem aquí altres activitats paral·leles, i com és un dinar ofert per l'Ajuntament de Margalef. Aquí la cova de Santa Llúcia de la Bisbal de Falset, una cova que va ser hospital al finals de la Guerra Civil, a la Batalla de l'Ebre. Aquí és un santuari espiritual i també de record de la memòria històrica. Estem aquí a la cova de Santa Llúcia, al Priorat. Avui tenim aquí unes persones que visiten la cova. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué estáis aquí en la cova de Santa Llúcia del Priorat? ¿Por qué? ¿Qué os gusta? ¿De dónde sois? Primero, ¿de dónde sois?
Pues yo de Montcada.
¿De Montcada? ¿De Remoncada de Reixac?
Montcada de Reixac, Barcelona, sí.
¿Y qué es lo que os gusta del Priorat?
Pues no sé, me gustan todos los pueblecitos. A mí me gusta mucho el campo, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho la tranquilidad. Y me gusta pues todo esto, creo. Sí. Me encanta.
¿Y qué venís aquí cerca? ¿Dónde dormís?
Normalmente tenemos unas casas aquí en Flix y bueno, ya hacemos noche. Lo que pasa es que como nos gusta la calidad de vida, pues mejor que esta tierra, pay poca.
Muy bien, hombre. ¿Y vosotras qué decís?
Que nos encanta venir aquí a Santa Llúcia y a todos los sitios. Sí, el paisaje, los animales, buah, todo.
Y los bichos que hay, que se ven muchas águilas y se ven muchos animales.
Mucha naturaleza, la verdad es que mucha naturaleza y muy natural todo.
Y el vino, hemos dicho, ¿eh?
¡Ah, el vino! Lo habéis probado, ¿eh?
Y ella también.
Sí, lo habéis probado.
El vino de misa
de Gratallops.
Y de Cansades, el vino Flor de Mail.
Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy pasaréis por aquí, ¿no? Toda la
sí, vamos a estar por aquí, ya luego nos iremos a comer a casa o eso, y bueno, aquí estaremos mañana también.
Pues bueno, pues muy bien, muchas gracias.
Y por la tarde ya para casa.
Muchas gracias por colaborar en el programa Prior en Prioridad de Radio Falset. Aquí unas personas de Montcada y Reixac que visitan nuestra comarca. Nuestra comarca, aquí Prior en Prioridad, Radio Falset. Estem aquí a la Palma d'Ebre amb Amadeu Escoda, que avui han estrenat o han fet una sardana de les teves. Com l'han estrenat? Com es diu aquesta sardana?
Aquesta sardana es diu Los Dos Perches, que diguéssim ve a ser com una mica commemoratiu de dos porxades, dos perches, que s'han restaurat aquí a la població de la Palma d'Ebre.
Per què et va succeir fer sobre els dos perxes aquesta sardana?
Bé, m'ho van comentar aquí a la Palma d'Ebre i doncs, me va semblar una cosa interessant i jo, si el vol dir la veritat, totes les sardanes que he fet jo estan relacionades amb pobles del Priorat o de la Ribera d'Ebre. O sigui, me sento molt de la terra, tot i estar vivint la major part de l'any a Barcelona, me sento molt de la terra i llavors totes les sardanes estan relacionades a la terra. Una sardana, per exemple, és Els Colors del Montsant, finalista de la sardana de l'any 2012, Vinyes de Materra, finalista, situada en tercer lloc aquest any a la sardana de l'any, a dalt del Tormo, que és Tormo, és una muntanya que hi ha entre el Molar i la Torre de l'Espanyol, una sardana que es diu Una Noia Torredana, que la meva dona és de la Torre de l'Espanyol, una altra sardana, Camí de les Roques, que és un camí que hi ha al Molar, i totes són així. I és una cosa com un hobby que m'entretinc tots els estius que vinc a passar al Molar, al meu poble.
com se va ocórrer fer aquesta sardana als porxos? Com va ser això?
Bé, això m'ho va comentar l'amic Albert Soler. I home, diu, ja que has fet sardanes per alguns pobles de per aquí al costat, així podria fer un per nosaltres, una sardana per nosaltres. Dic, bé, sembla molt bé. Diu, que li podríem posar? Jo li vaig dir, mira, podríem posar la Vall Major, que és una vall d'aquí de la Palma, que si el Pi Gran, que si això, que si allò altre. Dic, hi ha uns porxes també, diu, per cert, diu, els porxes aquests, diu, s'han restaurat aquest any, diu, seria una bona ocasió. Dic, llavors li podem posar, tal com ho diem nosaltres, no els dos perxes, sinó los dos perxes, que és tal com ho diem nosaltres. Li va semblar molt bé i dic, posa endavant. I així s'ha hagut, així.
I la inspiració com ve, la inspiració de fer això?
Bé, l'inspiració, la veritat, és que jo no em sento pressionat per fer moltes sardanes, sinó que vaig fent tranquil·lament, sense cap pressa de res, i llavors doncs, ja me'n vaig, la veritat m'agrada bastant anar a passejar pel bosc, per la muntanya, o pels conreus de vinya, d'altres coses, i abans prenia un llapis i un paper, m'apuntava si se m'ocorria alguna cançó, alguna cosa, m'apuntava, i ara doncs, porto el mòbil a la butxaca i si se m'ocorreix alguna cosa, doncs, agafo, ho canto al mòbil i quan arribo a casa ho tradueixo en notes de solfeig.
Pues a veure, avui, dia 21 de juliol, s'ha estrenat aquí, a la Palma d'Ebre, els dos porxos, no? Els dos porxos. Els dos perxes, així com se diu, els dos perxes d'Amadeu Escola, del Molar.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies per la vostra participació.
Gràcies, moltes gràcies.
Bon dia, Josep Maria. Doncs, en l'àmbit educatiu, la nostra iniciativa és una proposta de taller de Dragon Dreaming que realitzarà Reus del 26 al 28 d'octubre del 2018. Llavors, Dragon Dreaming és una filosofia de disseny integral per al desenvolupament de projectes i organitzacions doncs, a través de la creativitat, la intel·ligència col·lectiva, la col·laboració i la sostenibilitat. Una cosa interessant que té aquesta proposta és que Dragon Dreaming considera un triple guany, un win-win-win. El primer guany té a veure amb l'apoderament de l'individu, el segon guany té a veure amb la col·laboració i la creació de comunitat i el tercer guany té a veure amb el servei a la societat i a la terra. És un model que ens ofereix eines i mètodes senzills i lúdics per dissenyar els processos de visió, planificació, execució i avaluació d'un projecte. Per més informació, www.mirades.es/blog.
Estem aquí al programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. Un dels aspectes importants de poder donar a conèixer són l'oci, diversions, activitats que els homes i les dones fem després de la feina o ho combinem amb la feina. El temps d'oci, com ens divertim? A continuació tenim entre nosaltres... Hola, bon dia.
Bon dia.
Com et dius?
Dolors Ferrer.
Molt bé. A la teva afició, quina és?
Pues jo soc molt aficionada a patchwork.
En què consisteix?
El patchwork consisteix, pues, bueno, és a juntar trossets de roba i a partir d'aquí pues, pots fer colxes, pots fer manteleries, pots fer... Bueno, després dintre del patchwork hi ha mateixa, una altra tècnica que és aplicació i pots fer pues, aplicacions amb samarretes, amb tovalloles, amb bueno, infinitat de roba. Amb el patchwork pots fer moltes coses.
I quant de temps fa que te dediques a això?
Amb això fa uns 8 anys, 8-9 anys.
I en aquest procés que has fet, que és un procés constructiu, no? Des del primer dia, ara vas aprenent coses noves... No?
Cada vegada, pues sí, això és és una tècnica que mai acabes, sempre hi ha coses a aprendre, sempre hi ha coses noves. Sempre hi ha cursets per fer, sempre hi ha... coses, perquè no s'acaba mai.
I de tots aquests 8 anys, que alguna cosa anecdòtica que puguis comunicar o compartir?
Sí, te puc una anècdota de sobre això, que és que jo, això és, doncs clar, el patchwork és cosir, no? És cosir. Jo mai m'ha agradat el cosir. Mai m'agrada cosir. Penso que quan jo tenia algo per cosir, que s'havia de fer una vora, uns pantalons, tot ho feia ma mare, perquè jo no en sabia, no m'agradava, no és que no en sapigués, sí, però és que no m'agrada. I ma mare me deia, jo també m'ha agradat molt fer punt de creu, i la meva mare me deia, com pot ser que no t'agradi cosir si fas aquestes coses de punt de creu i fas això? Jo, perquè llavors quan ella, pobreta, encara no va veure què feia el patchwork. No s'ho creia i deia, no pot ser, és que no pot ser, fent aquests quadres que fas i fent tot això. I, però la veritat és que sí, que no m'agrada cosir, segons el que no m'agrada fer, tinc una cremallera que s'està allí, que es queda allí, que no la poso mai, fins que no puc passar per menys, però el patchwork m'apassiona.
Quan va ser la primera vegada que vas contactar amb aquesta tècnica o vas descobrir aquest món?
Sí, la primera vegada va ser, bueno, anava veient per revistes i m'anava mirant i no en feia cas perquè, com he dit abans, no m'agrada cosir. Però en acabat vaig veure una exposició Mora i em va encantar, em va veure totes aquelles coses que feien aquelles senyores, em va encantar i allà vaig preguntar per la profe, si n'ensenyava, i em van dir que sí, em van presentar la profe. I des de llavors, fa 8 anys atrás, he anat a Mora a aprendre, amb la senyora Mari Carme Pujol, a aprendre patchwork. Ella me va ensenyar.
Pues molt bé, des d'aquí, des de Priora en Priorat, Ràdio Falset, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Josep Maria.
Podem compartir i així aprenem a construir cultura, a fer creativitat i a compartir idees que tots nosaltres fem una comunitat, la comarca del Priorat. Gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Ara fa un any que vam presentar la causa Copel per la Pau a Madrid i tot seguit podem comprovar la veu d'una madrilenya que va assistir a l'acte.
Bueno, yo creo de verdad y en profundidad que es una causa maravillosa. Claro que me impresionó la presentación. Yo no conocía nada de esta causa, de la causa Copel, y gracias a ti y a la presentación pude tener conocimiento de todas las labores y buenos haceres que se hacen desde esta digamos, asociación. Y me encanta que crezca, me encanta que tenga cada vez más arraigo, que sea más popular, que las personas se comprometan, que nos comprometamos a esta causa maravillosa, que simplemente llevando el nombre de paz, pues merece todo nuestro aprecio y nuestro apoyo. Enhorabuena por ese desarrollo y enhorabuena por todas vuestras acciones.
Parlarem amb el Joan. Hola, Joan, tens un refrany.
Pues mira, el que refrany que hi ha és que el qui va a l'Arbós i no veu la mata, com si anés a Roma i no vegués el papa.
Molt bé, moltes gràcies. Tenim entre nosaltres a Joan Vallès, d'aquí, d'Arbós, és vostè d'Arbós, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Vostè ha visitat darrerament les olles. Com estan ara les olles?
Ara les olles estan eixutes, estan seques, no baixa aigua, hi ha molta malesa, d'esbarzers i brossa, i hi ha molts llocs que no s'hi pot ni passar. Perquè com que fa tants anys que no baixa aigua, perquè al tancar el pantano ja no ha baixat amb força, ja no s'ha emportat la brossa, i està tot bastant malament i sense aigua, sense gens d'aigua.
Aquí al poble hi ha noms, no? Cada olla té un nom.
Home, sí, hi ha l'olla del Lledoner, l'olla del Soc, l'olla negra, que inclús hi ha una pedra molt gran al de sobre, i no me'n recordo si hi ha d'altres noms, però n'hi ha diverses.
Bueno, doncs un dels objectius d'aquesta festa major serà descobrir el nom de les olles per part de tot el poble, de col·laboració, eh? A veure, o si ho teniu apuntat a casa o així, o algun puesto, o algú sap més, no, doncs ho apuntem, eh?
Abans hi anàvem molt, perquè com que hi havia aigua i era d'això, doncs passava el diumenge, al dematí o a la tarda, es tallava, ens banyàvem i estàvem allí.
Molt bé. Moltes gràcies pel seu testimoni.
No, res, a vosaltres.
Bé, què és això de la mata? Què és la mata?
Un arbust monumental.
Sí. Un arbust Té quants anys? Fa molts, de tota la vida, vostè. Vostè és d'aquí?
Tota la vida, sí.
Tota la vida.
I el meu pare també. Que és mort, també, però el meu pare també la va tota la vida.
I sempre és així gran, o l'heu vist més petit?
Creix molt per any, aquest?
Sempre ha sigut així, l'he vist més gran.
Juanita.
Era més gran, quan hi havia la bassa de l'aigua.
Quan hi havia la bassa de l'aigua era més gran. I després l'han ido esporgando i arreglándola, que antes no s'arreglava.
No, però és que ara no es pot tocar.
¿Cómo que no se puede tocar? Bien, lo tienen que limpiar y arreglar.
¿Qué les puede tocar?
No gaire, pero a l'hivern hi trauen la miqueta de les rametes seques, la sanegen una miqueta. No es pot fer gaire, perquè si has de posar un pilar perquè una rama vol caure i així, s'ha de preguntar a la Diputació.
Bueno, perquè clar, un arbre és declarat d'interès, protegit, d'interès, no? D'interès nacional, ho veu ser. Doncs molt bé, veus, aquí col·loquiant, parlant, la gent aprenem coses, eh? Doncs bé, estem a Darmós aquí, ja preparant.
La gent més gran diran més coses.
Ah, bé, no. Moltes gràcies, eh?
Vale, de res.
Vostè es diu Josep Maria, no? A veure, a nivell de tradició musical aquí al poble, com ho teníem?
Pues abans hi havia dos bandes de música. I hi havia 18 o 20 músiques cada banda.
Ostres, així que uns 30... 18 a 20,
18 a 20, sí. Uns 38 a 40 músiques.
Havia al poble.
Havia al poble,
sí. I quin nom tenien? Se'n recorda el nom que tenien?
Sí, no,
la tendència era d'uns de dretes i esquerres, no?
Sí, això sí. No me'n recordo. El nom que tenien no me'n recordo. Però això rai. Ja ho sabré de seguida.
Bueno, el dia 13, eh? El dia 13 d'agost, eh?
Perquè, vull dir, un cosí meu, son pare, o sigui, un oncle meu, i tocava a la banda.
Ah, està molt bé.
Sí, i tocava a la banda.
Sí,
també.
Sí. Pues...
I molts, i, bueno, son sobre, no, son l'abuelo de la meva de l'alcaldessa, de la Rosa, també hi tocava a la banda.
Pues bé, aquí una visita a Copa d'Armós, lo que és, les persones del poble són els protagonistes. Moltes gràcies. Bon dia, estem a Torroja, avui amb un acte de celebració dels 135 anys del casament entre Delfina Bas i Encarnació Comte. És una data històrica per crear amistat entre pobles. Entre nosaltres tenim aquí l'Anna, Anna Figueres. Bon dia.
Bon dia.
Bueno, quin paper, perquè és un referent, no?, a Priorat i a la Ribera d'Ebre i tota la zona aquesta, a Cal Comte.
Bueno, Cal Comte era una de les famílies més riques que hi havia a la zona i tal com es pot veure en la seva casa, que és una casa pairal del segle XVIII, bueno, té uns 1.500 metres quadrats, per tant és una casa gran, potent, i era una de les finques més grans que tenia quasi bé el Mas d'en Comte, que tenia 80 hectàrees, que per ser el Priorat era realment un mas potent, un mas important, i era una de les famílies més influents, tan influents que, per exemple, doncs, l'any 27 va ser la família que va organitzar tota una moguda a nivell de territori perquè reconeixés la denominació d'origen Priorat.
No? Perquè Priorat neix aquí, la denominació pràcticament ve aquí. El Jaume Sabater ho diu en un dels seus llibres. Diu que es van reunir aquí i va ser aquí quan van dir oh, aquest vi és molt bo i és el quan van llençar-ho, no?
Exacte, aquesta va ser una de les... com que era una família molt influent, van fer vindre el capità general de Catalunya en el seu moment i llavors aquí Cal Comte van fer un gran banquet i li van demanar que el recolzés amb aquesta reivindicació històrica perquè en aquells moments tothom venia vi del Priorat a preus molt baratos, en canvi el vi del Priorat de la zona del territori, com que era un vi, unes vinyes que produeixen poc i els camins eren intransitables, era un vi molt més car i clar, la zona origen es perdia la vinya, mentre que altres zones com la Terra Alta o la zona del Baix Priorat, que és més fàcil el conrear, doncs venien vi del Priorat i es guanyaven la vida, en canvi aquí es morien de gana. Llavors ells van decidir no, hem de reivindicar el territori, hem de reivindicar el vi de la zona.
Un treball d'iniciativa i d'emprenedoria de la comarca des de Cal Comte. Ara a Cal Comte què feu? Què es pot visitar? Què feu? Tastos? Tast de vins?
Bueno, en aquests moments qui té Cal Comte són el celler Terroir al Límit i el celler Terroir segueix mantenint l'allotjament, si pots quedar a dormir i pots fer tastos de terroir, dels vins del terroir límic, que són vins excel·lents, i a la terrassa, i tenen un cuiner també meravellós, i pots anar-hi a dinar, a sopar o allotjar-t'hi.
Pues molt bé, des de Torroja del Priorat, des de Cal Comte, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Bé, estem aquí amb Jaume Oliver de Torroja. Bé, l'any que ve celebreu el 20 aniversari de l'Associació d'Astronomia. Què penseu fer?
En principi volem celebrar l'eclipsi de sol que hi va haver l'11 d'agost del 1999. I a partir d'aquí doncs, organitzarem també activitats de difusió perquè la gent pugui participar amb nosaltres.
Pues sempre que necessitis, saps que estem a la teva disposició per anunciar per les ràdios locals, perquè això per les ràdios locals, tot el que feu a nivell de Torroja del Priorat o el que feu per la comarca, eh? Si feu algunes jornades així. Per ficar en contacte, es fica el nom de l'Associació d'Astronomia de Torroja i et surt i es poden escriure el que faci falta, no?
Correcte, i si vols entrar en el que fem nosaltres per estar més al dia, entres a astrotorroja.es i sabràs tot el que fem els socis de l'any.
Pues molt bé, ha estat molt interessant la participació en aquesta jornada.
Massa ocells deshidratats pròximes ells. Calcula el tècnic, velocitats d'escapament.
Estem aquí a Vinebre, fem un sondeig, com el dia 13 d'agost fem una xerrada, concert, per la Pau a Darmós. Preguntem, Darmós el coneix?
Sí, una mica, no gaire, una mica.
Però del que el coneix?
De ben anar a treballar i de passar per la carretera i veure l'indicador, Darmós.
Ah, molt bé. Sí, i bueno, i va agradar o no?
Sí, és un poble boniquet, sí, petit però bonic, sí, està bé.
Molt bé.
També hi havia un ferrer molt bo, hi ha un ferrer que destacava, saps? Hi havia un ferrer que hi havia el pare, que ja era gran, que era un bon ferrer, després no ha continuat, eh? Jo he anat alguna vegada allí a fer
alguna coseta. Doncs pues molt bé, moltes gràcies pel seu testimoni. Darmós, el proper dia 13 d'agost farem un acte de concert per la Pau. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, adeu.
El dia 13 d'agost farem un acte a Darmós, bueno, quasi rima, no? Tu coneixes Darmós?
No, conec.
Tu coneixes?
Jo només el conec perquè vaig comprar el remol i me'l van vendre molt bé de preu.
Molt bé, i tu el coneixes?
Jo no.
Doncs bé, anem a conèixer Darmós avui dia 13, el proper dia 13 d'agost, que farem una descoberta de Coppel Arbós. Serà el dia 13 d'agost, avui aquí uns minuts de Coppel a la Ribera d'Ebre i al Priorat, aquí un programa mensual. Avui descobrim Vinebre. Què podem visitar?
Hola, podeu visitar el Palau Renaixentista de Ca Don Joan, que és on està situada l'oficina de turisme d'aquí Vinebre. Després podeu veure les diferents senyals de Riuada, d'on pujava el riu, les senyals de les tres cultures que vam tindre aquí Vinebre, la jueva, la cristiana i la musulmana, en temps de Ramon Berenguer IV, el que sí li va passar al rei amb història de la Guerra Civil, finals de les guerres carlistes, amb un bandoler, el barbut de Vinebre, i el que seria el començament de la història, el que seria Vinebre medieval. La vila endins, la casa natal de Sant Enric de So, fundador de la companyia de les germanes teresianes, és un establiment iberoromà del segon i primer segle abans de Crist, l'ermita de Sant Miquel Arcàngel i l'embarcador.
I a més, Sant Enric de So, no?
La casa natal de Sant Enric de So, sí.
Després hi ha excursions al territori, no?
Hi ha rutes que es poden fer a peu o en bicicleta, tenim ja R99, i a part, segons quins dies, hi ha alguna ruta que se fa concertada amb algun tast d'oli.
Molt bé. Doncs bé, a Vinebre, avui descobrint Vinebre, la Vinebre turístic. Seguim aquí al programa uns minuts de Coppel a la Ribera d'Ebre i al Priorat. Moltes gràcies.
De res.
Estem aquí amb Josep Maria Pros, avui, és a dir, el passat de dissabte, doncs, dia 4 d'agost, va dur a terme una conferència. Bon dia.
Hola, bon dia.
De què tracta aquesta conferència que va ser sobre els templaris?
La conferència és sobre els grafits del castell de Chinon que van fer els templers quan es van estar empresonats allí del 1307 al 1314.
I això què ens aporta avui al coneixement d'aquest món, el món dels templaris?
Jo crec que estos dibuixos, ells diuen grafits, digue'l com vulguis, dibuixos, grafits, criptogrames, tot és el mateix, si fa o no fa, són sinònims. Jo crec que no, és una sèrie de signes que amaguen un missatge críptic. Has de desxifrar la simbologia, amb paciència i amb una mica de sort també, pots entendre el que volen dir aquells dibuixos. Jo crec que estan, bueno, n'hi ha algun que són una declaració de principis sobre la, n'hi ha un que és per exemple lo del bé i el mal que no s'han, que s'han de tolerar, que s'han de, com el yin i el yang, i n'hi ha uns altres que són, indiquen un lloc concret de la comanda d'Escó, bueno, de fet dos, perquè ells tenen una obsessió mística per la dualitat. Dos llocs soterranis on hi ha algo amagat, algo guardat. No sé exactament el que hi pot haver, on, no sé ni encara ni si hi és, que potser un dia ho van traure. Però que els dos amagatalls hi són, jo estic convençut.
Per tant, estàs a la recerca aquesta, no?, d'aquest camp. I, per tant, a nivell d'això, hi ha una part que és controlar el temps, el sol, no? En què consisteix aquest control del sol per part dels templaris?
Bueno, això és un... Això ja està bé fet. Els templers coneixien molt la ciència i les sabies antigues. I es van trobar que aquí a la Ribera hi ha una alineació còsmica entre dos pedres, la pedra de la Bruixeta d'Escó i la roca del Cap del Pla de Vinebre, que les de la torre li diuen la Bruixeta, que estan les dues alineades en la sortida de sol del solstici d'estiu. I llavors, cada solstici d'estiu, el sol i les dues pedres estan alineades. I els templers això ho coneixien i ho sabien i ho dibuixen aquí als grafits de Chinon per a marcar el territori. Un lloc on hi ha el riu que passa per mig d'una alineació dels dos caps alineats amb la sortida de sol. És molt difícil que trobéssim en tota la península que a banda i banda d'un riu hi ha dos caps de pedra alineats amb el solstici d'estiu. Seria molt, no dic que no hi sigui, però seria molt difícil. I d'això, en aquesta manera, els grafits marquen el territori, la comanda d'Escó.
Pues molt bé, Josep Maria, gràcies a tu. Coneixem més tot aquest món dels templaris, que han marcat la història de la Ribera de l'Ebre. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Avui, dia 25 d'agost, hem inaugurat a Cabassers el Museu Municipal dedicat a la memòria de Margarita Ferrater Torrent. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Aquesta exposició està dedicada principalment a la vostra mare, no?
Sí. Fa just un any que va morir i és en la seva memòria.
Veig que aquí hi ha diverses tècniques que es pot veure aquí al Museu Municipal, que es podrà veure fins al mes de setembre.
Sí, fins al 16 de setembre.
Aleshores, aquí es pot visitar a l'horari, que són de les 11:30 a 1:30 del matí. Bueno, què us ha representat per vosaltres l'art de la vostra mare?
Estàvem acostumades des de molt petitones a veure-la sempre pintant, sempre dibuixant, sempre fent... Era com un acte normal de la nostra família, no? Llavors, veure després de la seva mort, precisament, adonar-te'n de la quantitat ingent, de tantes tècniques, tantes coses, tant art que hi havia allà, és una emoció molt gran, realment. I poder-ho mostrar, doncs, més encara.
Pues això és el que sentiran vostès si visiten aquesta exposició. Aquí al programa, uns minuts de Coppel a la Ribera d'Ebre i al Priorat. Seguim amb el nostre programa. La, 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 la. la presentació de El Sentenciador, una obra d'Alba Querol. Bona tarda.
Bona tarda.
Com se va succeir a tu la idea, la iniciativa de fer aquesta obra, aquesta novel·la, no? Com una novel·la és això, no?
Sí, en un principi sempre m'ha agradat escriure, però no va ser fins que una amiga i jo vam fer una aposta que no em vaig dedicar més a seriosament.
I vas decidir fer això. Qui t'ha ajudat a això o has fet tu sola?
Bé, entre la família i amics, tots han ajudat una mica.
Ah, molt bé. Hi ha hagut algun professor o algú que t'hagi mirat això abans o el que sigui?
No, fins que no va estar acabat i vaig tindre ja dos amics que em van ajudar. Llavors ja fins al final no m'ho va corregir ningú.
Estem al 2018. Quan ha sortit aquesta vocació o aquesta inquietud per escriure, i a més veiem que fas dibuixos també. Com va sortir aquesta inquietud?
Des de ben petita ja pujava amb Mart al voltant, així que sempre he estat rodejada.
A les persones que vulguin comprar la teva obra, què trobaran aquí de curiositat? No s'ha de donar la solució, però què troben aquí d'inquietud?
Bé, doncs bastant misteri, si els hi agrada el misteri, aventures i alguna veritat que altra d'avui en dia, tot i que el llibre està fet com si fos el passat.
Doncs pues molt bé, que tinguis molta sort, aquesta primera publicació i els dibuixos també. Què fas? Quin tipus de dibuixos fas?
Doncs ara per ara estic fent dibuixos per la següent obra, El Castillo de los Ángeles, però sempre m'ha agradat més fer dibuix realista.
Surrealista, no, dius?
No, realista.
Realista, sí. Realista, però en aquests moments això és una història de fantasia, no?
Exactament.
Que et vas inspirar en alguna novel·la així de referència o va ser tot inventiva teva?
No, va ser inventiva meva, ja que sempre aquests mons m'han agradat bastant.
Doncs pues molt bé, El Sentenciador, Alba Querol Rosselló, se podrà adquirir a les llibreries de la comarques, de la Ribera, el Priorat, de Reus, Baix Camp i Tarragonès i Tarragona, ben aviat. Aquí, al nostre programa, uns minuts a la Ribera d'Ebre i al Priorat. Bon dia, Ferrer Frater. El mes d'agost, el dia 25, vas presentar un llibre a Cabassers. Un nou llibre de recull de les teves poesies. Va ser un dia molt entranyable perquè feia un any que va morir la teva mare i es feia una exposició artística al Museu Municipal. Ens pots dir en quatre paraules què ha representat per la teva part escriure aquest nou recull de poemari que segons les dades és el cinquè al voltant i sobretot al final de la teva mare que la vas acompanyar.
Doncs aquest, El camí de Margarides, és un llibre molt, molt important per mi, molt, molt íntim, molt personal, ja que, com dius, el vaig escriure durant la malaltia terminal, mort i dol de la meva mare. Llavors, Camí de Margarides és un llibre realment amb molt sentiment. Ara, després de presentar-lo a Cabassers, com vaig fer a l'aniversari de la seva mort, es presentarà a Barcelona, als Jovisos d'Horta, el 20 d'octubre. I després, doncs, sembla que serà distribuït amplament per llibreries arreu del país.
Tenim entre nosaltres també a Jesús Maria Tibau Tarragó, aquest escriptor que no para, que està sempre creant. Quines novetats tens en aquest moment per poder compartir aquí el nostre programa Per la Pau, Copre Ràdios?
Bé, en aquests moments em trobo en plena fase de les presentacions del meu nou llibre, el 14è llibre, segona novel·la, El calaix dels vols perduts, que queda finalista del Premi de Novel·la Breu de Mollerussa. És una novel·la ambientada en gran part a Cornudella, la Cornudella dels anys 70, on va viure el personatge protagonista, el Jordi, on aquells anys 70, que ell recorda en primera persona, aquells anys on neixen un munt d'emocions i de sentiments de culpa que es projectaran en el futur, en el futur on ell viu a Barcelona, en solitud, ple d'indecisions i de sentiments de culpa que arrossega i amb els que intenta conviure i tirar endavant a la recerca de l'amor, per fi.
Bon dia. El passat dia 21 de setembre, a les 8 del vespre, als Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres d'Ebre es va presentar un nou llibre. Artur Blader, Escriure a la memòria, 1907-1995, de Josep Sancho. En què va consistir aquest acte i més o menys en quines línies té aquest llibre tan interessant sobre la figura d'Artur Blader?
L'acte de la presentació del passat 21 de setembre va ser la culminació d'un procés bastant llarg. L'obra que presentàvem és el resultat de la sisena beca d'estudi de la figura i obra d'Artur Blader, una beca impulsada, entre d'altres institucions, pel Centre d'Estudis, i que el que pretenia era incentivar l'estudi i l'accés i la difusió del fons personal de l'escriptor riberenc, que es troba a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. Per tant, després d'aquesta feina de recerca feta a través d'aquesta beca, el que es feia l'altre dia és la presentació del llibre resultant, un llibre que ha estat coeditat pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i per Cossetània Edicions, i que es va poder conèixer en primícia l'altre dia a Tortosa. Un llibre que, per intentar resumir-ho al màxim, el que fa ressegueix la trajectòria personal, vital, literària, periodística, d'un dels actius més importants de la comarca, l'escriptor Artur Blader i de Zumbila. Un llibre que treu a la llum molta informació que ja ha tractat els seus llibres, de caràcter autobiogràfic, en certa manera, però que també treu a la llum moltíssima informació inèdita extreta del seu fons personal. Per tant, es tracta d'un llibre que ha d'ajudar a la gent que no coneix Artur Blader a aproximar-se a la seva figura, però que també pot ajudar a molts altres especialistes en altres períodes que ja el coneixen per conèixer o aprofundir en aspectes com l'exili català a França, a Mèxic, el sorgiment del republicanisme ebrenc o la represa cultural que es produeix a partir dels anys 60-70 a Catalunya, on Artur Blader va ser present.
El passat dissabte, dia 29 de setembre, dia de Sant Miquel, vam dur a terme un acte a Margalef de Montsant. Un acte que tot seguit expliquem.
A Margalef, en primer lloc, a l'església, després d'acabar la missa, Maria Carmen Gené, biògrafa i filla de Modest Gené, va explicar la seva experiència d'infant, ara fa 65 anys, que el seu pare, Modest Gené, fill il·lustre de Reus, escultor, va dur a terme la imatge de Sant Miquel, que avui dia està al mateix altar de l'Església. Va comentar que el que va suposar als anys 50 passar l'estiu a Margalef del Montsant. Tot seguit vam anar al Cafè Bernet, que té, segons la tradició oral, data des de 1905, és a dir, que ja fa més de 110 anys, però per falta de documentació escrita, que va ser destruïda la guerra, com també va ser destruïda la guerra la imatge de Sant Miquel, pues no s'ha pogut reconèixer de moment com a cobert centenari per la Generalitat de Catalunya. Però nosaltres, en aquest sentit, simplement recollint la tradició oral i com a causa de Copa per la Pau, vam otorgar una placa de reconeixement que per l'estudi de la tradició oral realment és més que centenari.
pots dir que jo sóc somiador.
Acabem d'escoltar Priorem Priorat i les veus de persones. Avui, dissabte, dia 6 d'octubre. Els propers programes seran el dia 3 de novembre i després l'1 de desembre. No us ho perdeu. On tu parles i la ràdio escolta. Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bon cap de setmana per a tothom.